Són 8:15 del matí. Xavier Moret, bon dia.
Bon dia.
Xavier, com va la vida?
Molt bé.
Avui marxem fins a un lloc que tendim bastant a sobrevalorar, no? Hi estàs d'acord o no? Et va decebre, tu?
A veure, anem a un lloc que a mi em va encantar als anys 70, quan hi vaig anar per primera vegada, i després m'ha decebut, sí.
Avui marxem fins al...
Nepal.
Propera destinació...
Nepal. És un estat de l'Àsia entre l'Índia i el Tibet, al vessant sud de l'Himàlaia. És un mosaic de diferents cultures que conviuen en pau, ja que el respecte és una característica essencial dels nepalesos. El nord és molt muntanyós i té alguns dels cims més alts de l'Himàlaia i del món, entre ells l'Everest. La zona sud, en canvi, fa frontera amb l'Índia i és més plana i de clima subtropical.
Per tant, Moret, entenc que tu hi has estat 2 vegades al Nepal.
No, entens malament. Hi he estat 3 vegades.
3 vegades.
Hi he anat tornant periòdicament, però l'últim viatge ha estat el que he trobat Katmandú més saturat i ha crescut massa i s'ha convertit en una ciutat contaminada, que ja no té l'encant que tenia als anys 70, que era un poble hippie, un poble petit, que hi arribava molta gent de tot el món i que la vida era molt fàcil.
Tot això és per culpa del turisme?
Per culpa de l'excés de turisme. Diguem que el turisme en si no és dolent, però que quan es fa excessiu i quan només vius de cara al turisme, llavors acabes espatllant la societat.
Quants dies necessitem per visitar el Nepal?
Depèn. Si vas... El Nepal és molt variat. Si vas a fer Katmandú i la vall de Katmandú, en una setmana en tens prou, però si vols fer un trekking, depèn, si vols anar a fer el trekking fins al camp base de l'Everest, llavors són 15 dies més, el trekking al circuit de l'Annapurna, que poden ser 10 dies més des de Pokhara, llavors depèn del propòsit. Abans de marxar, prepara-t'ho bé per saber què vols visitar, i de propina hi ha la part subtropical, que és potser la menys visitada del Parc Nacional Chitwan, que allà hi ha elefants, hipopòtams, rinocerons, és un altre Nepal, però normalment el que es valora més és el de les muntanyes. Sí.
Molt bé, tu hi has estat 3 vegades. Per què 3 vegades al Nepal? Per què has repetit tantes vegades?
Coses de la vida, mira, la vida t'hi va portant. La primera perquè era com fer una mica la mili hippie. Tocaven al Nepal, que era en aquella època, als anys 70, estava molt mitificat, era el lloc on s'havia d'anar. Jo també hi vaig anar, em va agradar força i m'hi vaig sentir molt a gust. I després, mica en mica, em va anar fent mandra tornar-hi i vaig tornar als 90, ja el vaig trobar una mica espatllat, ja hi he tornat l'última vegada el 2006 i encara em va decebre més.
No, però... no et veig a tu pujant l'Everest, per això?
No, l'Everest ho vaig deixar per el proper viatge.
Vull dir que no hi vas anar a fer alpinisme?
No, no, jo no vaig fer trekking. En faig alguns, però de suaus i curts, però alpinisme no, evidentment.
Molt bé.
I menys l'Everest, que això ja és per Kilian Jornets i companyia.
Des de Barcelona a Katmandú, entenc, no? Amb alguna escala, suposo?
Sí, amb alguna escala.
I quan arribem a Katmandú, què ens trobem?
Primer que t'has de fer el visat, però és un país fàcil. Si no t'has fet el visat abans, el pots fer allà mateix per... Em sembla que valia $25 l'última vegada que hi vaig anar. I, a més, et fan les fotos allà. O sigui, no és aquests països complicats on la burocràcia s'eternitza, sinó que ho resolen de seguida. Llavors, arribes i ets a Katmandú, pràcticament. L'aeroport, estàs a uns 1.000 metres d'alçada, cosa que s'aguanta bé perquè el Nepal és famós pel mal d'alçada quan vols anar molt amunt. Llavors, és comprensible a partir dels 3.000 metres. Però llavors, el que et trobes de camí cap al centre de Katmandú, ja passes pel riu Bagmati, i allà al costat hi ha el primer gran temple, que és hindú, el de Pasupatinath, on hi ha fan cremacions. Bé, el primer dia no recomano parar-s'hi, però més endavant s'ha d'anar patinat perquè fan cremacions al costat dels rius. I
què són cremacions?
Cremacions de cadàvers, evidentment, de gent que es mor. I que
els difunts, en comptes d'enterrar-los...
Els hindús prefereixen...
Això també ho fem aquí, també els cremem moltes
sí,
vegades.
Sí, però els cremem discretament amb una màquina que queda tapada als ulls del visitant. En canvi, allà ho fan a l'aire lliure al costat del riu, fan una pila de llenya i posen el cadàver.
A descobert el cadàver o tapat?
Al descobert, sí. Ho pots veure... Fa una mica d'impressió, però també al mateix temps és una cosa original. I està ple de pelegrins que hi van, de sadhus, que van pintats i que van allò... han vingut caminant no sé quants dies i quilòmetres, però la cremació impressiona. A més fa... diguem que la pudor, l'olor és intensa, cosa que et fa adonar que sí, que és una cremació, que no és un ritual fictici.
De què fa olor un cadàver?
Doncs ho anava a dir ara i no ho he dit, però ja que m'ho preguntes t'ho diré, de carn a la brasa. L'olor que t'arriba, diguem, que seria com un... Potser la comparació és desafortunada, però quan arribes a les planes i veus els xiringuitos traient fum i fent pudor, doncs podria ser semblant.
Fem un silenci de record.
Sí.
I ara hi posem una música?
Molt bé.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som amb el Xavier Moret, avui visitant el Nepal, un país, si més no, pel que portem explicat, pintoresc, on hi ha olors estranyes. Tancarem aquest capítol, si et sembla bé, i n'obrirem d'altres. És un país per viatjar sol? Tu hi has anat sol?
Sí, és fàcil viatjar sol. La gent és molt amable i, a més, està ben organitzat perquè ja fa temps que tenen turisme. Llavors hi ha molts autocars per anar a tot arreu, està ple d'agències. Només a Katmandú hi ha bàsicament dos barris. Tamel, que és el barri dels hotels, dels restaurants, de les botigues. N'hi ha moltes de material de muntanya i moltes són còpia i, per tant, més barat, o tretes d'estranquis de la fàbrica. I llavors és bo instal·lar-se a Tamel, en alguns dels hotels d'allà, i després anar caminant al centre, que és Darbar Square, la plaça del Palau, que va resultar una mica danyada quan els terratrèmols, però que ara torna a estar bé, diuen. Abans, quan hi vaig anar la primera vegada, evidentment era una plaça de poble normal, amb gent que venia verdures. Ara fan pagar l'entrada i ja és una altra cosa, efectes del turisme.
Hi ha molta contaminació, també, Katmandú?
Sí, últimament sí, n'hi ha molta... Cosa que és de les coses que més em va sorprendre quan hi vaig tornar. I hi ha molts cotxes, s'ha convertit en una ciutat caòtica, molts embussos, i llavors això fa que hagi perdut aquell encant que havia tingut abans.
Parlar del Nepal també és parlar de religió, no entenc?
Sí.
Quina ètnia domina?
Bé, de religió diria, hem parlat de Pashupatinath, que és hindú, però també domina el budisme, i llavors conviuen les dues perfectament i vas trobant temples de tota mena. Pashupatinath és hindú, però per temples budistes en tenim un de preciós, el mateix Katmandú, que és el de Bodhinath, que és una gran estupa al qual els pelegrins van fent voltes per fent girar els molinets d'oració. I a prop de Katmandú també hi ha l'altre temple, que li diuen el temple dels micos, on hi ha una estupa gegant dalt d'un turó, que és la que surt a les primeres vinyetes de Tintín al Tíbet.
Recordo aquesta imatge tan famosa, no?, de les banderetes, no? Què són aquestes banderetes que...
Són banderoles d'oració.
T'emportes al final de souvenir, no?, pràcticament, sí. Perquè jo tinc amics que hi han estat i que m'ho han portat després de record.
Sí, i decores la cuina amb les banderes d'oració.
O el pati, no?
Sí. Són banderes de coloraines, que fan molt bonic, però estan escrites amb mantres o sutres budistes. Llavors, segons ells, si el vent les fa volar, s'escampen les oracions per tot el territori. Llavors els agrada posar-les en els llocs més culminants, on fa vent, així s'escampen les oracions. I bé, fan bonic.
Te'n vas emportar tu o no?
Sí, me'n vaig emportar unes quantes.
Vaig que ho expliques una mica, amb una mica d'escepticisme.
No, són molt barates, per tant és fàcil emportar-se'n, i llavors per regalar quedes molt bé, perquè ho poses al jardí i es noten. Poden ser banderes unides de fins a 10 banderes d'oració, que les penges d'un arbre o entre dos arbres, i queda molt bonic.
És un país pobre, el Nepal?
És pobre, El turisme hi aporta molts diners i el muntanyisme també, i tot això és de pagament. I el que passa que fa uns anys, la primera vegada que jo hi vaig anar, hi havia el rei encara, i després va venir una revolució maoista que va començar perquè el poble era pobre. I llavors és un... hi ha moltes mancances, però també hi ha moltes ONGs que s'hi aboquen, i també hi ha hagut en els últims anys molts diners vingut del turisme.
Mm. Recordo el 2015 que hi va haver aquest terratrèmol de pràcticament 8 graus que va arrasar tot el país, no? Això suposo que...
Sí, va canviar el país. Sobretot alguns pobles de muntanya els va destrossar totalment i va ser una gran desgràcia. A Katmandú també es notava molt, sobretot a Darbar Square, la plaça del Palau. I, en canvi, en la mateixa vall hi ha Bhaktapur, que hi ha una pagoda molt alta, i allà no es va notar tant. O sigui, va ser molt localitzat, en alguns llocs va fer gran mal, i, en canvi, d'altres van resistir-ho bé.
Clar, Moret, l'última vegada que hi vas estar, em vas dir, què és?
2006.
2006, per tant, tot això encara no ho havies vist, i et va sorprendre la quantitat de turisme que hi havia.
Ei, perdona, hi vaig tornar després, ja. Faig un embolic.
Sí. Són quatre vegades,
el 2013 hi vaig anar,
són
també.
Quatre vegades.
Anant cap a Bhutan, vaig passar uns dies a Nepal.
Veig que uns dies que han quedat ennuvolats dins la memòria de Xavier Moret.
Sí, la primera vegada que hi vaig anar, el 72, era la capital de les drogues, diguem-ne.
Ah, sí?
Hi havia Freak Street, en dèiem Freak Street, on allà podies trobar tot el material que volguessis, i t'ennuvolava el cap una mica.
Però
l'última vegada ja no era així.
Ja estava tot una mica més prohibit. I vas passar camí de Bhutan.
De Bhutan, ja.
Que és el poble on la felicitat impera, no?
On la felicitat impera i calculen la felicitat nacional bruta en comptes del producte nacional brut.
Crec que hi hem dedicat algun altre capítol al suplement@catradio.cat. No, suplement@catradio.cat és el nostre correu, a www.catradio.cat/elsuplement, a l'espai del Xavier Moret que tenim dedicat també poder recuperar aquest capítol dedicat a Bhutan. Entenc que molt turisme que també visita el Nepal i va per tota la part aquesta espiritual, no?
Sí, n'hi ha molts que van allò a buscar, a visitar temples budistes, a fer cursets budistes, està ple de llocs d'aquests. I llavors, bé, n'hi ha des de... Pot ser molt barat anar al Nepal, així com anar al Bhutan és car, perquè t'obliguen a agafar un visat molt car, que ho inclou tot. Aquí per $25 pots tenir un visat i tens accés a tot el que vulguis. Després hi ha autobusos molt baratos que van fins a Pokhara, que és una ciutat preciosa amb un llac i on es fan circuits per veure l'Annapurna. Qui tingui moltes ganes de caminar pot arribar fins a 5.000 metres, i llavors ja notes la falta d'aire bastant, i qui tingui ganes d'escalar pot pujar a l'Annapurna o l'Everest.
Quina és la millor època de l'any per visitar el Nepal?
Fora de l'estiu. L'estiu és quan plou. O sigui, la millor època seria primavera i tardor. Mm.
Què vas menjar, recordes?
Sí, ho recordo tot, no? Però algunes coses sí. Els momos són aquelles panades blanques que fan farcides de carn, són típiques tibetanes i són molt bones. Els momos són obligats i també hi ha molta influència de la cuina xinesa, i últimament hi ha tota menes de cuina, sobretot a Katmandú i Pokhara, que són les ciutats més turístiques.
I la meva pregunta preferida, on vas dormir?
Dormia en un llit. Mira, la primera vegada que hi vaig anar hi havia dos llocs... Que
la del 72,
sí, la de Freak Street.
La de Freak Street
hi havia un hotel molt hippie, que era el Camp Hotel, on anàvem tots, i vaig anar per allà, però era baratíssim.
Que era una comuna,
No,
era... Literes.
Era una casa antiga, agençada com a hotel, i estava molt bé, el que passa que entraves al menjador i el núvol de la gent que fumava haixix... Encara que no en compressis, et quedaves automàticament col·locat. Després hi havia un hotel a la part de Tamil, que era el Katmandú Guest House, que era... ara ja ha tornat i ja ha crescut, és una altra cosa, però un hotel molt agradable, molt recomanable, que té un jardí al mig i que té un ambient entre de muntanyenc i de gent que hi va per devoció budista, que està molt bé.
Doncs aquestes són les recomanacions del Xavier Moret. Cine? Hi vas anar al cine o no?
Allà no.
Però té una petjada cultural important.
Però em vaig muntar bastantes pel·lícules, sí.
Paula Carreras, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè el món del cine sí que s'ha inspirat i molt en el Nepal, no, Paula?
Sí, ja veuràs, escoltarem un tràiler d'una pel·lícula que està inspirada en el Nepal.
Ahora, todos cerrad los ojos y pensad en algo que queráis cambiar.
Això que són és Katmandú, un mirall al cel, que és una pel·lícula espanyola dirigida per Icíar Bollaín. És una pel·li del 2012 que aquell mateix any va guanyar un premi Gaudí a la millor actriu protagonista, que era la Verónica Echegui. Llavors, és la història d'una mestra catalana que es trasllada allà a Katmandú als principis dels anys 90 i es trasllada allà com a voluntària d'una escola local i allà descobreix que hi ha una pobresa extrema i hi ha un panorama educatiu també que és bastant desolador i que, a més, exclou doncs, els nens del Nepal de moltes necessitats i crea també moltes desigualtats. Llavors, és una història basada en fets reals. És la història de la Victòria Sobirana, que també es coneix com a Vicky Sherpa, i és aquesta pedagoga catalana que va descobrir que la seva feina era més útil segurament allà al Nepal que no pas aquí a Catalunya.
L'has vist, Moret, aquesta pel·li?
Sí, l'he vist i he llegit el llibre de la Vicky Sherpa. Ella va tenir una experiència d'adopció allà, va crear un orfenat, que passa que fa temps que no en sento res i no sé com li està anant. Es va casar allà amb un nepalès i no sé, no se n'ha sabut res fa un temps després d'aquesta pel·lícula.
Paula, explica'm una mica qui és aquesta Vicky Sherpa, aquest nom clau en l'educació del Nepal.
Doncs mira, ho deia ara el Moret, és una figura clau perquè el 1993, va posar en marxa l'escola de l'Equi, que tenia com a objectiu, bàsicament, erradicar totes aquestes desigualtats i facilitar doncs, necessitats socials, intel·lectuals, però també psicològiques de tots els nens del Nepal. És una escola que acollia d'entrada uns 320 nens i nenes que anaven des de parvulari fins a la secundària, i llavors el que va fer també Vicky Sherpa va ser començar a preparar una sèrie de llibres que es deien Montessori, que són més de 60 llibres de text pels tres cicles de preescolar. Per tant, és un sistema que va idear Vicky Sherpa i que va ensenyar a educar, no només, o sigui, no només com a catalana nouvinguda al Nepal, sinó que agafant tota la seva cultura, totes les seves tradicions, tots els seus costums, per evitar, deia, una invasió occidental en l'educació del Nepal. I a més, paral·lelament, aquí a Barcelona es va posar i es va impulsar l'associació Amics de Vicky Sherpa. I llavors, tot això, des d'aquí a Barcelona, també es va dotar com de suport econòmic perquè la Vicky pogués fer la seva obra al Nepal. Per tant, el Nepal i Catalunya, a través de la Vicky Sherpa, són dues terres que han tingut molta relació i molt estreta.
No sé, Moret, si amb això d'evitar aquesta invasió occidental al terreny educatiu se'n va sortir.
No ho sé, és el que et deia que fa. M'estranya que des de la pel·lícula se'n sap poc de la Vicky Sherpa. Probablement ella ha volgut desconnectar, però m'agradaria seguir la història.
Ara deu tenir uns 60-61 anys.
Sí, jo sé que es va casar amb un nepalès i que no va anar molt bé, però no recordo més detalls, o sigui, seria qüestió
de parlar
amb ella. Sí.
Avui amb el Xavier Moret, a Roda el Món, hem dedicat aquest capítol a parlar del Nepal. Quatre viatges, Moret. Tu quan fas un viatge d'aquesta mena, t'emportes maleta de rodes o no?
Últimament sí. Abans era motxilla.
Sí? O sigui, ja s'han acabat les...
Diguem que l'esquena es queixa i que les rodes són un gran invent.
Molt bé. Moret, moltes gràcies.
A tu.
Fem una pausa i de seguida tornem amb la vida social amb la Paula Carreras i arrenquem aquest suplement. Fins ara.